setmana ha hagut aquí una reunió de la xarxa europea que lidera el museu amb 8 museus d'Europa i com que hi havia tot un sistema de connexions perquè poguessin parlar i tal, sembla ser que aquest matí quan han estat fent les proves per doncs el línia alàmbric no funciona perquè s'acopla fa un pitido d'aquests espantós i no el podrem utilitzar. Com que jo penso que ara ja els explicaré que la xerrada promet i que després segurament hi haurà debat perquè pot ser interessant, doncs hi ha dues opcions. Una, que qui vulgui perquè se senti millor s'aixequi i parli d'aquí, o bé que ens aixequem i parlem una mica viva veu. Jo no puc, però segurament molts de vostès sí, i que fem el debat, si ja els sembla oportú, com ho fem sempre. No vull dir després que sembla d'allò de, com si no volguessis que se fes debat, i sí que sempre ens agrada, és una qüestió que fem en el museu que ens interessa, no? Totes les opinions, a vegades de la pregunta més senzilla s'acaben trobant les respostes molt interessants, no? I per això aquests debats sempre ens agrada que n'hi hagi un col·loqui darrere, no? Ara passo a presentar-los a Miquel Faust Chico. Ell és Raufast, perdona. Sí. Estic molt, molt fatal, no? Ell és llicenciat en Història per la Universitat de Barcelona de l'any 2003. Va ser Premi Extraordinari de Llicenciatura en el curs acadèmic 2002-2003. I en aquests moments està ja en la fase de redacció de la seva tesi doctoral, que es diu, es titula Entradas reales y ceremonias de recepción en la Barcelona bajo medieval, i que la dirigeix la doctora Roser Sancru, que és membre de la institució Milà i Fontanals CSIC de Barcelona. El Miquel aborda un tema i en aquest sentit doncs, té molts articles referits, no?, a tot aquest tema més ritualístic del que signifiquen les entrades dels reis a la ciutat de Barcelona. És un tema que en un principi pot semblar que bé, doncs són uns rituals, sembla ser que són coses molt codificades, que precisament perquè són molt codificades no passa res més que el que passa, i realment jo he estat llegint un dels seus articles ara aquesta tarda per treballar una mica la... i realment és tan interessant, tan fascinant, no?, veure com realment, no?, darrere d'aquests detalls d'allò que es fa, d'allò que no es fa, està d'alguna manera representant-se el poder real, que trobo que realment és un camp de treball molt fascinant. Ell, que com deia és un doctorant i els diàlegs també serveixen molt per posar en valor i per posar en circulació doncs, tots aquests temes de la història de Barcelona, està treballant en diversos projectes d'investigació, tots molt situats al voltant de la Corona d'Aragó en el Mediterrani medieval. L'últim té diversos i té moltíssimes publicacions, però bueno, això a internet també ho poden trobar. Doncs l'està fent amb el Departament d'Estudis Medievals de l'Institut Milà i Fontanals CSIC. Bé, doncs li passo la paraula perquè ens parli precisament de la cerimònia d'entrada reial a la Barcelona baix medieval.
Doncs bona tarda a tothom, moltes gràcies al Museu per la seva invitació i gràcies a vosaltres per estar aquí. Jo el que us voldria proposar és un viatge a la Barcelona del segle XV, de la mà d'una cerimònia que nosaltres coneixem com a entrada reial i que en el seu sentit més estricte, més exacte, seria la rebuda, la celebració que fa una ciutat, en aquest cas Barcelona, de la visita que el monarca fa per primera vegada a la ciutat. Dit això, hauríem de començar a fer matisacions i explicacions perquè aquest tipus d'esdeveniments no sempre responen a aquesta classificació, a aquesta definició tan exacta i tan precisa. De fet, aquesta imatge que tenim aquí darrere, que és l'entrada del príncep de Viana, idealitzada pel pintor Ramon Tusquets del 1885, no hauria d'estar aquí, perquè de fet això no és una entrada real, això és una entrada solemne. Tota entrada real és una entrada solemne, però no totes les entrades solemnes són una entrada real. Això ja ho explicarem d'aquí tirin endavant. L'inici d'aquest viatge no el coneixem molt bé, no sabem d'on ve aquesta cerimònia, aquesta tradició tan antiga. Es parla de la Grècia antiga, podríem anar fins i tot molt més enllà. Jo crec que des d'un punt de vista antropològic podríem parlar que és tan antiga com la mateixa humanitat, perquè en definitiva una entrada no seria més que la posada en relació d'una comunitat definida que viu en un espai propi, definit també, amb algú de l'exterior que ve a aquesta comunitat. Com això s'edifica i quines conseqüències té la presència d'aquest element en el grup ja format, conseqüències que podrien ser socials, polítiques, econòmiques, les que vulguem. En qualsevol cas, el model més proper pel món medieval, que és el que nosaltres tractarem ara, seria el món romà. Al llarg de la seva història, en el temps de la República, hi haurien els triomfs dels generals victoriosos, el triomf que tothom coneix a partir de pel·lícules, per exemple, i ja en època imperial seria el propi emperador, com en aquest cas, el que assumia aquest privilegi d'entrar a Roma. És un model que a l'edat mitjana no va tenir una gran força. Hi ha alguns exemples, com seria el més conegut de tots, l'entrada d'Alfons el Magnani a Nàpols, com ha quedat aquí gravada a Castelnuovo després de la seva entrada i la seva conquesta de Nàpols, però és un fet excepcional. Aquesta entrada, aquesta imatge no explica res pel món medieval, perquè el model que predomina, fins i tot parlant de Barcelona, al llarg de tota l'edat moderna, és el món bíblic, per exemple, l'entrada de Jesús a Jerusalem. Aquesta entrada a cavall serà emulada, serà imitada al llarg de tota l'edat mitjana. És una imatge que la transmissió podrien donar-la als bisbes, podrien donar-la als monestirs amb les seves cerimònies de recepció, que servirien de transmissors al llarg de l'alta edat mitjana fins a la baixa edat mitjana. No tenim imatges de Barcelona, s'haurem de contentar aquella pintura del príncep de Viana. Això seria, no sé si es veu molt bé, es veu? Es percep bé? És que aquesta imatge no és especialment molt bona, però això seria l'entrada del rei de França a París. Es veu una certa similitud, és una entrada a cavall, res a veure aquest món romà que veiem abans. Sí. Sí? No sé si esteu còmodes així, sí? Com si fos al cinema. Jo crec que és aquesta imatge, les altres probablement es veuran millor. Bueno, aquest món bíblic és contínuament evocat a l'edat mitjana. Martí l'Humà, el rei Martí l'Humà, el 1402, després d'entrar a València, parla que l'ha fet l'entrada com la va fer David després de vèncer a Goliat a la Bíblia. Els consellers, les autoritats municipals de Barcelona, el 1458, parlen de que ells van rebre a Joan II en aquest any, igual que apareix a les Sagrades Escriptures. Va? Hi ha fins i tot un cert perill en aquesta similitud i és un cas el mateix any que estava parlant abans, de 1402, amb Martí l'Humà. Martí l'Humà entra a València amb un desplegament impressionant de luxe, amb emblemes, amb joies, amb vestimentes, i això desperta les crítiques de Francesc d'Aranda. Francesc d'Aranda és un monjo molt proper a la família real, és un home de confiança del propi monarca, i li escriu una carta dient-li que faria millor en imitar l'entrada de Jesús a Jerusalem amb la seva humilitat, la seva austeritat, que no fer el que acaba de fer. Molt bé, Martí l'Humà no ho veu gens clar, sí? I li contesta, o algú en nom d'ell li contesta, algun que sap, domina el tema, i molt retòricament i molt hàbilment li diu que res d'això, sí que no pensa entrar com Jesús a Jerusalem. Potser el té al cap, però que no pensa entrar com Jesús, perquè això suposaria entrar despullat, ser assotat, ser escupit i finalment penjat, sí? I clavat. I que no pensa fer això de cap de les maneres, perquè a més això suposaria que el seu poble el faria desleial, el faria traïdor. Per tant, li diu, vos ocupeu-vos de les vostres coses que jo m'ocuparé de les meves. És a dir, hi ha una imatge molt potent, molt constant, però que no és definitiva i sempre permet jugar amb aquest tipus de coses. I si els monarques tenen una imatge, que seria aquest món bíblic, les ciutats Jerusalem, si el monarca té aquesta possible imatge de Jesús, les ciutats tenen la imatge d'aquesta Jerusalem. No tant la Jerusalem terrenal com aquesta Jerusalem celestial que baixa del cel, il·luminada, refugient, tal com apareix a l'Apocalipsi de la Bíblia. Mireu, hi ha Jaume Safon, que era un escrivà de la Generalitat, que tenia un diari personal, que és una finestra fantàstica per poder conèixer la Barcelona del segle XV, descriu que el 1482 va haver-hi una epidèmia de pesta a la ciutat de Barcelona i el que van decidir les autoritats, els consellers, va ser fer la medició de les muralles de Barcelona i a partir d'aquí, una vegada amb la quantitat, amb la llargada de la muralla, fer una candela, un ciri, una vela, amb la mateixa extensió. No em pregunteu com es fa això, perquè és quilomètric, sí? Però el que van decidir és fer trossets individuals que van donar a la gent i a partir d'aquí van fer tota una processó que va anar per les muralles com si volguessin defensar a la ciutat del perill exterior, al mateix temps sacralitzant-lo. La imatge és fantàstica perquè ens dona dos imatges fonamentals per entendre la ciutat medieval. Primer, aquesta muralla que la separa de l'exterior permanentment i que la defineix físicament però també a tots els nivells, jurídicament, econòmicament, i aquests moviments que es donen dintre de la ciutat són moviments col·lectius que cohesionen i donen una sensació d'identitat, de comunitat. Molt bé, aquests dos elements són fonamentals per entendre la ciutat medieval. Al mateix temps, conformen aquesta imatge, alguns historiadors l'han definit com un espai sacropolititzat, sí? En el que conviu la ciutat celestial, aquesta imatge espiritual de la Jerusalem, i la ciutat terrenal. I si la ciutat celestial, la Barcelona celestial, per dir-ho d'alguna manera, seria aquesta, la ciutat terrenal seria aquesta altra. Això és un portulari del segle XVI i per això aquesta dimensió important que té la torre de Montjuïc amb aquestes antenes tan gracioses, però realment és un element molt important. Té tot un sistema de senyals que informa la ciutat quan ve un vaixell, per exemple, informa de quin tipus és, quina quantitat, per això aquí està tan dimensionat. Però com veiem, aquí torna a aparèixer, això són un dels dibuixos fantàstics que va fer dibuixant Vinga Erden al segle XVI, amb un detallisme impressionant, i aquí tindríem la Barcelona que el va, amb una panoràmica increïble i amb una perspectiva també al·lucinant, perquè aquí no hi ha res i sembla que està pintant des de les altures. Bé, aquesta és la Barcelona del segle XVI, però no canvia fonamentalment pel segle XV. Els límits són bàsicament els mateixos. He volgut aprofitar justament una idea que van tenir aquí en el museu quan van fer l'exposició d'Abajo de les muralles en el 2004, que era superposar, aquí estem parlant, òbviament, de les muralles del segle XVIII, però si veieu tot aquest traçat és pràcticament molt idèntic a la Barcelona medieval. Òbviament la ciutadella no existia, aquests baluars tampoc, però tot aquest traçat és el mateix. Ens serveix per veure que aquí començava, bueno, aquí estava plaça Catalunya, aquí seria plaça Universitat, aquí seria el mercat de Sant Antoni, sí? Seria aquest traçat. És una ciutat que té també els seus òrgans de poder, els seus centres de poder, com podia ser, òbviament, la casa de la ciutat, amb l'entrada abans de que fos tocada aquesta porta, per exemple, que ara està només per la meitat, i que donava al carrer Regomí. Tenia les seves autoritats. Aquest és un dibuix que van encarregar els mateixos consellers de la ciutat al pintor Lluís Dalmau, que va fer en 1445, amb la particularitat de que veiem els consellers tal com eren, són els seus caretos, eren aquests. I són uns personatges que, al igual que la monarquia, estan sotmesos a una ritualitat molt forta. Que l'hagin copiat de la monarquia, tant se val, el que fa és els afecta en tota la seva activitat, no només professional, sinó també personal. Tenen la recomanació de no deixar-se veure massa pel carrer, massa en públic, perquè al igual que fa el monarca, massa proximitat, sí, crea una certa confiança que no cal. Tenen prohibit girar-se si algú ve a cavall darrere d'ells, perquè seria un signe de debilitat. Sí? Han de mostrar que són l'elit i, per tant, aquesta ritualitat la tenen molt present. Fins i tot, no seria el cas de Barcelona, seria el cas de Vic. Això és comú a totes les ciutats. La ciutat de Vic pren com a model Barcelona, amb tot aquest cerimonial de, sensació de que cada vegada que un dels consellers, les paes en aquest cas, surten de la sala, tots els altres s'aixequen. Hi ha una situació una mica de pel·lícula, quasi, perquè els consellers han de sortir molt, tenen els seus assumptes particulars a resoldre. Hi ha una, finalment una recomanació de que, sisplau, no ho fallin perquè es converteix en un no parar a aixecar-se i en un cert sentit ridícul. Molt bé. Continuem, llavors hi ha centres de poder, hi ha un govern ritualitzat i hi ha una pràctica cerimonial que no depèn d'aquesta entrada del monarca. No, la ciutat no depèn de la monarquia per activar-se cerimonialment, té les seves pròpies cerimònies i té les seves pròpies dinàmiques. La processó del Corpus, per exemple, seria el cas més paradigmàtic, la tenim documentada com a itinerari definit des del 1323, per exemple. És un itinerari que evoluciona al llarg del temps. En el segle XIV té una forma i en el segle XV s'amplia. És important aquest itinerari perquè sembla com si hagués fet un xoc a la superfície de la ciutat i totes les demés cerimònies, inclús l'entrada real, com veurem després, acaben anant a parar aquesta mena de circuit que fa la processó del Corpus. Dinàmica cerimonial en una mateixa entrada, abans que es produeixi l'entrada, que veurem després, la mateixa ciutat té uns rituals previs per sortir a rebre el monarca. Per tant, es reuneixin en el centre de poder, que seria la casa de la ciutat, i des d'allà surten pel carrer Hospital, surten pel portal de Sant Antoni i tenen la trobada amb el monarca fora de la ciutat. Ara ho veurem amb més deteniment. Però el que intento explicar-vos és que la ciutat té el seu propi cerimonial i el problema, en tot cas, es pot considerar així, és que en una entrada entren en contacte o en conflicte dos cerimonials, el de la monarquia i el de la ciutat. I això s'ha de tenir molt present per entendre el que és i per estudiar-la, el que és una entrada. Serien els portals de la ciutat de Barcelona al segle XV. Sí? Tenim la muralla de Pere el Cerimoniós i la muralla de Jaume I. Els portals, bueno, ja els veieu, el més important a nivell cerimonial seria el de Sant Antoni i el del Portal Nou. Els altres també s'utilitzen, el portal de les Drassanes i el portal de Sant Daniel. Però jo sempre intento començar tant el que jo escric com quan en parlo amb la imatge de la ciutat tancada. No m'interessa la ciutat oberta perquè dona una imatge equivocada. És molt complicat, és molt difícil entrar a la ciutat medieval. La ciutat té aquesta capacitat, la medieval, aquesta capacitat de fer-se hermètica, de controlar qui entra, de delimitar el moment de l'entrada, el flux de l'entrada, i per tant tota entrada, sí, en el cas d'una entrada real, però també qualsevol, un pobre, un mendigo, un mercader, un visitant, tota entrada és el resultat d'una negociació, sí? Entre el que entra i el que surt, el que entra i el que rep. I tornem a la visió antropològica del fet, assegurar que aquell qui entra ofereix garanties de que no farà res que perturbarà la ciutat. De fet, tant la Bíblia, sí, com el món romà tenen exemples d'aquests, de ciutat tancada. Jesús, abans d'entrar a Jerusalem, a la Bíblia ho explica, hi ha moments, hi ha poblacions que no l'admeten i no pot entrar. Els generals romans també experimentaven temporades llargues, parlem de mesos, sense poder entrar fins que Roma els admetia o no, en funció dels seus mèrits. Tenim un exemple per aquí, a Castelló en concret, seria el 1386, Joan, l'infant Joan, que és fill de Pere el Ceremoniós, vol entrar a Castelló, perquè per als cerimonios, fins ara senyor de Castelló, li ha donat Castelló a Martí, encara infant. El seu germà va en nom seu per fer-se càrrec de Castelló. Els de Castelló, espantats perquè aquest canvi és un perigle pels seus privilegis, no el deixen entrar. L'infant Joan té una experiència dramàtica intentant vorellar tot el perímetre, trobar una porta d'accés. Escriu al seu pare explicant tot això, sí? Com si fos un malson, que no ha aconseguit entrar, fins i tot en un moment que ha intentat forçar una de les portes i han tirat pedres. És una imatge molt forta però molt significativa de que la ciutat pot hermetitzar-se i no deixar entrar a ningú. I si diem que no entra ningú és que no entra ni Déu, i aquesta expressió tenia moltes ganes d'utilitzar-la perquè pot ser fins i tot literal. A Tàrrega, en el segle XV també, hi ha un dia que a tot el clero surt en processó a un monestir proper per una celebració, sí? I quan tornen es troben que no poden entrar de cap de les maneres. Hi ha un conflicte intern, sí? Hi ha un conflicte econòmic. El clero ha comprat deute pública, està cobrant interessos de la ciutat, li han proposat que baixin aquests interessos, el clero no vol, aquesta mesura de força és impressionant, no poden entrar. Sí? Molt significativa. Molt bé, doncs tot això que jo us parlava de negociació, ja havia pensat fins i tot proposar-vos que penséssiu el llenguatge aquest de les portes, que és aplicable a nosaltres mateixos quan obrim la porta de casa nostra, si l'obrim, a vegades no l'obrim, a vegades sembla veure que no hi som, a vegades obrim amb la cadena, però penseu una mica, quan obrim la porta, si obriu sempre igual, si és algú que coneixeu, si és algú que no coneixeu, si és algú que espereu, si és algú que no desitgeu, el llenguatge de la porta, el grau d'apertura, la vostra posició, si no volem que algú entri, normalment estem davant, si no es deixem passar, tot aquest llenguatge seria aplicable igualment a la ciutat medieval. És un organisme que reacciona a l'estímul que ve de fora. Molt bé, doncs a veure. Tot això, aquesta trobada entre monarquia i ciutat, Barcelona, com ho omplim? Òbviament amb documents. I a Barcelona tenim una sort impressionant, un gran privilegi, perquè la documentació que tenen els arxius històrics és fantàstica, començant per l'arxiu històric municipal, l'arxiu de protocols, l'arxiu de la Corona d'Aragó. Us volia ensenyar alguna tipologia que ens permet reconstruir com són les entrades aquí a Barcelona. Aquest en concret es conserva un manuscrit a la Biblioteca de Catalunya i s'anomena Crónico de Guillem de Mascaró. Guillem de Mascaró és un membre del capítol catedralici, i aquí tenim la primera descripció completa, més o menys completa, d'una entrada real a Barcelona. És el 1397, Martí l'Humà. Fins llavors tenim notícies, sí? De fet, el 801, l'entrada de Lluís el Piadós, quan recupera la ciutat de l'ocupació musulmana, tenim una petita descripció d'una entrada, res més que l'apunt de què entra. Els consellers, el 1400, recorden com els reis no poden entrar coronats o amb corona a Barcelona. Barcelona. Els reis no entren amb corona, entren amb diadema o garlandeta, com entraven els comtes de Barcelona abans que es creés la corona d'Aragó. Per tant, estem parlant d'abans del segle XII. Ja estan donant una antiguitat a aquesta cerimònia. Pel segle XIV tenim moltes notícies que dona la documentació, però molt dispersa. Sabem que hi ha rebudes, sabem que hi ha un pali, sabem que hi ha entrades per mar, però mai tenim una imatge precisa com la que ens dona el crónico, i a partir d'aquest després mostraré l'entrada de Martí Romà. Un altre document serien els registres de deliberacions, l'activitat del Consell, dels consellers del Trentenari, que és la imatge reduïda del Consell, i el que s'ha debat. En aquest cas és l'entrada de Joan II el 1458. En aquesta sessió s'està parlant, s'està discutint com es farà l'entrada, i es dona la informació, òbviament, no només de com es farà l'entrada, sinó com és la posició de la ciutat i fins i tot si hi ha unitat o no a l'hora de decidir com es farà l'entrada. Això seria una carta real, sí? Una carta del monarca, també Joan II, en la que escriu. Hi ha un intercanvi epistolar abans d'una entrada, eh? No és una cosa espontània, hi ha molt treball abans de fer-se una entrada. Però aquesta carta és important perquè ens explica, sí, que el monarca no té molta idea com es fa l'entrada. Aquí està preguntant, sí, com l'havien fet els seus antecessors. És molt important perquè això ens explica, i després ho veurem, que és la ciutat qui té la decisió, qui decideix com es fa l'entrada. I els monarques no poden aplicar el seu cerimonial, sinó que intenten sempre, sí, adaptar-se i no quedar molt mal parats. Després això ho veurem més en profunditat. Documents de caràcter comptable, els documents de clavaria, són molt importants, malgrat que sembli tot el contrari, perquè tenen una qualitat expressiva magnífica. No es limiten a dir el que s'ha gastat, que ja seria suficientment important, perquè es expliquen que s'ha construït un cadafal pel monarca, les vestimentes que s'han encarregat, sinó que sempre afegeixen quin és el motiu i peculiaritats que reunides, com és aquest cas, que seria l'entrada de Martí el Jove, seria el fill de Martí Romà, com a primogènit, també el 405, no tenim cap notícia. És només a partir d'aquesta documentació que es permet més o menys reconstruir pràcticament en la seva totalitat la cerimònia. I això és un document fantàstic, això són coordinacions originals. Això, jo quan estava a l'arxiu, jo crec que ara això ja no es pot fer perquè bàsicament està tot digitalitzat, però quan jo estava aquests documents els teníem a la mà, i això és el paper que tenia l'oficial municipal que s'encarregava d'anar per la ciutat anunciant l'entrada. Seria l'alguacil, en castellà, per exemple, sí? El cridaner, no sé si es podria dir així. I té fins i tot els plecs, sí, que tenia el paper original i que després el desplegava i anava per places, carrers importants per anunciar quin dia es feia l'entrada, en quin moment entraria el monarca, per quins carrers passaria. És una informació fantàstica. Com veieu, té tatxadures perquè són modificacions que s'anaven fent sobre la marxa. Sí? Sovint hi ha una ordinació d'un dia, al dia següent hi ha una altra ordinació que modifica la que s'havia fet i ha de tornar a passar pels carrers per anunciar-ho. I això ja seria el llibre de les solemnitats, que se n'anaven a parar les descripcions de totes, no totes, la major part de les entrades reals que es feien al segle XV, per exemple, però continua, després en l'edat moderna, i que estan descrites en extensió. No és per el capritx de fer-ho, sinó perquè això servia després, en el futur, com a legitimació de tot el que la ciutat volia fer. És una demostració de que en el passat s'havia fet, aquest precedent tenia molta importància en el món medieval. I per tant la ciutat ho conserva, perquè conserva la memòria institucional, la memòria cerimonial, és un signe, és un element de poder a l'hora de negociar amb aquell qui entra. Molt bé, doncs és una pena, perquè aquestes imatges haurien de tenir moviment, i tot això que veieu ja dibuixat apareixia movent-se, però bueno, tota aquesta documentació el que ens permet és reconstruir, per exemple, l'entrada de Martí Romà. Martí Romà ve per mar i arriba davant de la plaça de Framenors. La plaça de Framenors seria ara la plaça Duc de Medinaceli, d'acord? Aquí estava el monestir de Framenors i per allà on venia hi havia un pont construït de fusta pel qual desembarcava, es trobava immediatament en un cadafal cerimonial, pujava a dalt, hi havia una cadira reial i allà mateix jurava les llibertats i privilegis de la ciutat. Aquest element que les cròniques reals no parlen molt, sí, és un element definitiu. Si no feia això, no hi havia festa i probablement no hi havia entrada. Sí? Tornem al terme antropològic que us deia, garantia, sí, que la seva actitud, que la seva disposició era mantenir i conservar els privilegis que tenia la ciutat abans. Sí? Una vegada fet això, en la plaça, tots els oficis artesanals, tot l'estament menestral de la ciutat, distribuïts amb els respectius oficis, tots els seus emblemes, les seves vestimentes, característiques, havien estat allà esperant. En el moment que el rei fa el lliurament, es posen en moviment i comencen a desfilar davant d'ell. Tots molt ordenats, hi havia una classificació molt estricta. Començaven els de menys prestigi, que podien ser, per exemple, els barquers, sí? I acabaven els oficis de més prestigi a la ciutat que es manté al llarg del segle XV, serien arientes i sastres. Aquests desfilaven al final de tot. Cadascú amb les seves músiques, hi havia uns que ballaven, uns altres que anaven molt ben vestits, i una vegada que havien passat, ells embocaven el carrer ample, i en el moment que havien acabat de passar, el rei baixava, muntava en un cavall, aquesta imatge que havíem vist abans de Jesús a Jerusalem, sí? I seguia a la comitiva sota pali. Això és fonamental. Un pali que sostenien 6 vares, 6 bordons, que es deien, per personalitats de la ciutat. Al mateix temps, el cavall, el portaven uns cordons llarguíssims, cerimonials, que portaven tota una sèrie de personalitats fent veure, sí, que guiaven el monarca. Però aquell que guiava veritablement el monarca era el conseller en cap que portava el cavall de la brida. Sí? Tot el trajecte que ara veurem. Això té 2 lectures. Per una banda, honorem el monarca, sí, que ho estimem molt, però per altra banda té la lectura de sí, però el guiem nosaltres, no va per on vol. Sí? I en tot moment està controlat pels consellers o pel poder de la ciutat. Sí? Podem jugar amb aquesta doble lectura. Molt bé, doncs ells anaven pel carrer Ample, arribant a Santa Maria del Mar, passaven davant, passaven pel Born i pujaven pel carrer Montcada, carrers de gran personalitat, és a dir, hi havia cases de personalitats distingides. No és un itinerari neutre, es passava però no es passava. Molt bé, doncs a l'altura de la capella de Marcús, on acabava Montcada, agafaven carrer de la Bòria i creuaven ja fins a la catedral. En aquest cas jo crec que està explicat que passaven pel carrer de Franeria, aquí al costat. A la catedral el clero es feia càrrec de la situació. Sí? Sortia en processó, agafava el monarca, l'introduïa a l'interior de la catedral, es feien tota una sèrie de cerimònies religioses, sortia després el monarca, recuperava les institucions cíviques municipals i l'acompanyaven fins al seu allotjament, que podia ser divers. A Barcelona, al Palau, als palaus, sobretot al Palau Real Major, del rei, sí? Aquí, estava en molt mal estat i els reis no tenien una especial predilecció per estar aquí, principalment perquè suposava un manteniment que no els interessava molt assumir i per tant anaven al Palau Episcopal, que ja el tenien preparat, sí? O fins i tot a cases particulars de personalitats de la ciutat. Molt bé, això seria una entrada real i això no feu molt de cas perquè és un pont del segle XVI, crec que és el que es va utilitzar a Mallorca per l'entrada de Carles I, però bueno, tot això no estaria, òbviament, però serveix per donar-nos una idea. Era molt més llarg, podien tenir 30-40 metres perfectament que s'endinsaven a la mar. Si fíem a la mar, aquest pont anava a fer punyeta, solia passar. Doncs això que hem vist és una entrada real estricta, amb els elements que defineixen una entrada real, el lliurament, sobretot molt important, però la ciutat té cerimònies d'entrada que no són necessàriament reals, sinó solemnes, entra tot tipus de personal i la ciutat ho assumeix. Això seria l'entrada del bisbe Girard, té la particularitat de que és una entrada simple. Si establim el codi cerimonial de la ciutat, entraria pel portal de Sant Antoni, hospital, agafaria boqueria i de boqueria directament fins a la catedral, sense més. Sí, és un acompanyament, és una distinció que se li fa, és un honor, però és un itinerari reduït, podríem parlar. Això seria un itinerari llarg, més solemne. En aquest cas és el futur Joan II, encara no és, encara està regnant en aquest moment Alfons el Magnànim, i ell entra com a lloctinent general de Catalunya. És més membre de la família real. Per tant, té dret a un itinerari llarg segons el codi protocolari de la ciutat. Entraria igualment per Sant Antoni, carrer Hospital, baixaria per la Rambla en lloc d'anar per Boqueria com el bisbe que hem vist abans, i aquí ja d'alguna manera enllaçaria amb l'itinerari clàssic de l'entrada, que seria carrer Ample i Montcada. Això ho repeteix contínuament, sí? I aquesta última part, com us explicava abans, té la similitud amb la cerimònia del Corpus de la ciutat. I això seria, una altra entrada real. Si la que veiem primer de Martí Roma era per mar, això seria per terra. L'entrada real per terra té aquesta particularitat: en lloc d'entrar directament per la portal de Sant Antoni, vorella tota la muralla, sí? Aquest últim trànsit podria ser el paral·lel, perquè us feu una idea, entraria pel portal de la drassana, que jo crec que és l'únic que es conserva, es pot veure encara, passaria pel portal de Fra Menors i aniria a parar on havien fet la cerimònia de Martí Romà, al mateix lloc, Fra Menors, el cadafal, el lliurament, la cadira, el pali i tota la parafernàlia d'aquest tipus d'entrades. I després l'itinerari és exactament el mateix. Això serviria en aquest cas de l'entrada de Martí Romà, que és per terra, per veure el procés anterior que jo us explicava a l'inici, quan deia que la ciutat tenia les seves pròpies cerimònies de reunió en el centre de la ciutat per sortir a rebre el monarca. Era un dia, podia ser un dia, podia ser dos dies, podia ser més, perquè hi ha una negociació sempre. Si tot està correcte, el dia següent el rei entraria, si no, ja veurem que podria trigar molt més. Però bueno, la ciutat, ordenadament, sí? Ningú podia sortir per lliure a rebre el monarca. Els consellers assumien capitalitat i al voltant d'ells anaven tots els demés. Molt bé, si era el monarca, la reina o el primogènit, és a dir, el conjunt dinàstic, sortien fins a la Riera de Sants. Si era una altra personalitat, sortien fins a la Creu Coberta, això podria ser plaça Espanya, més o menys, allà ja començava el nom. Molt bé, una vegada feta la trobada aquí, hi havia els amants, l'acompanyaven, sense les cavalgades, molt important. Les ciutats, els consellers de Barcelona tenen molt de pes, és curiós, eh? Tenen el privilegi de no descavalgar a l'hora de trobar-se en el monarca, i des del cavall el saluda, sí? La qual cosa és un gran privilegi, perquè normalment es baixaven del cavall i feien la reverència. Els consellers de Barcelona tenen el privilegi de no fer-ho. Molt bé, i l'acompanyaven a cavall fins al monasteri de Valdoncella. El monasteri de Valdoncella, en el segle XV, estaria situat en la confluència de Viladomat amb Gran Via. Després amb el temps passaria dins de la ciutat, però en aquest moment estava allà i era la parada obligada de tota entrada real, sí? Com us he dit, podia estar una nit i el dia següent entrar, si tot estava d'acord, però si aquest lliurament, per exemple, no estaven d'acord en alguna de les clàusules, algun element, algun detall, la minúcia que fos era molt important, doncs estava allà esperant el moment de l'entrada. Tenim el cas de l'infant Ferran, el futur Fernando el Católico, que amb la seva mare, la reina Joana, el 1461, està 8 dies esperant allà fins que les autoritats de la ciutat i ells no es posen d'acord en com seran les clàusules de l'entrada. Molt bé. Aquest és el periple d'entrades que fa Joan II a 1458-1459. I us ho he posat perquè volia insistir en això. No hi ha, a l'hora d'estudiar les entrades, un cerimonial monàrquic que les englobi i les defineixi. Aquest és un problema que hem tingut els historiadors al considerar la cerimònia com a entrada real. És un nom que potser hauríem de començar a canviar i parlar de cerimònies de recepció urbanes. Perquè el fet és que en totes aquestes ciutats que el monarca, que Joan II va entrant, des de Saragossa fins a València, passant curiosament per Barcelona, cap cerimònia està marcada pel cerimonial monàrquic, sinó pel que disposen les ciutats. Són cerimònies que totes comparteixen una mateixa identitat i estructura. Són molt semblants, però cadascuna és diferent i cadascuna té la seva particularitat. I el monarca en cadascuna negociarà com entra. I la ciutat normalment, Barcelona està clar, les altres potser no tant, imposarà la manera en què vol fer-ho. Per tant, jo crec que els historiadors a vegades hem perdut el temps intentant buscar un cerimonial de la monarquia que englobi entrades en ciutats que no capacitat té el protocol de que l'entrada que fes, seria en aquest cas un any després, cobrís l'itinerari llarg, el que us he mostrat abans, que aniria per la Rambla, sí, fins a baix i després recuperaria l'itinerari normal. Això li correspondria al monarca sempre que entra. Què passa en aquest cas? Que el rei o té pressa o no té moltes ganes de cerimònies i entra amb un itinerari curt, com el bisbe que hem vist abans, i a l'altura de la boqueria, agafa pel camí de la boqueria i se'n va directament a l'hospital, al palau. Això no agrada a la ciutat. Sí? Les autoritats de Barcelona mostren descontent perquè ha trencat el protocol. I és un protocol que està marcat per la ciutat de Barcelona. El protocol és molt important, no només una entrada, un funeral, qualsevol tipus de processó, està marcat per un protocol molt estricte. El que veiem no succeeix espontàniament, sinó que ha estat negociat, plasmat i definit anteriorment. Qualsevol anomalia en aquest sentit és interpretada bueno, com un menyspreu o coses encara més greus. Tenim un exemple actual que ve molt al cas, que fa una setmana sí, el president de la Generalitat, Artur Mas, va tenir un conflicte de protocol amb el govern de Madrid perquè Mariano Rajoy no venia, sí, i venia en el seu representant al seu puesto, la Soraya Sáenz de Santa Maria, molt bé. Era una qüestió de cadires, sí? Com si la Carme i jo, sí? Per estar asseguts una altra, tingués un significat molt important. Òbviament, l'Artur Mas va dir que no, perquè a ell li corresponia la cadira important. Sí? Bueno, les paraules que van emplear els conceptes eren els mateixos que s'empleaven al segle XV. Sí? L'honor de Catalunya, l'honor de la Generalitat i l'honor del president. I després crear un precedent, això es va parlar. Si l'Artur Mas accedeix a fer-ho, vol dir que d'ara en endavant, si ho ha fet una vegada, per què no podria fer-ho? És important això? Òbviament, per nosaltres potser no, però en el sentit del protocol és inadmissible i per tant l'Artur Mas no va anar. Doncs bé, en el segle XV són capaços de matar per això, sí? Qualsevol posició equivocada a tots els nivells. O sigui, hi ha conflictes amb els consellers, a la monarquia, evidentment, amb els diputats de la Generalitat, amb els mercaders, amb els oficis, que en aquesta desfilada un es col·loqués davant de l'altre podria crear un greu problema, però també a nivell de monestirs, a nivell de religiosos. Hi havia dos monestirs, que ara no recordo quins eren, que al final van ser no convidats mai, perquè cada vegada que eren convidats a una processó o una cerimònia, uns aduïen que havien d'anar davant o darrere, en el lloc de precedència, des de sempre, i per tant van decidir en un moment donat que no anirien ni l'altre, perquè sempre quedaven conflicte. Però és en aquest sentit, és molt important, i com succeeix en aquest cas, qualsevol anomalia s'interpretarà sí, com un menyspreu a la ciutat, com una cosa que pot fer dany, que pot fer mal. I parlant de conflictes, doncs això que parlava la Carme abans, tenim l'entrada del príncep de Viana. Seria l'entrada més transcendent de tot el segle XV per Barcelona. Després d'aquesta entrada, no és el desencadenant, sí? És com la xispa que fa esclatar tot de la Guerra Civil, sí, de la Guerra Civil catalana que vindrà immediatament. Molt bé. És una pena, perquè si hi hagués moviment us podria explicar molt millor això. El príncep de Viana té un conflicte amb el seu pare. És el fill, primer fill de Joan II, sí? Però no ha estat declarat primogènit perquè té un conflicte no, molt, molt greu des de temps molt antics, des del regnat de Navarra. Molt bé, no m'hi ha algú més perquè seria molt llarg. Ve a Barcelona i li estan esperant aquí, al costat de la llotja. Si fos una entrada reial, que li estiguessin preparant, vindria aquí, com Martí Romà, fa menys, però no, l'estan esperant aquí. Molt bé, no sabem per què es fa, però sabem què es fa. El príncep de Viana desembarca aquí, fora de Barcelona. Sí? Aquí l'estan esperant, ell ve aquí, i el que fa és tot aquest camí fins al monestir de Valdoncella. O, monestir de Valdoncella, on esperen els reis i primogènits abans d'entrar a Barcelona. Sí? La ciutat no l'està fent, no està preparant una rebuda com a primogènit perquè no ha estat declarat com a tal. Sí? Però ell, d'alguna manera, vol forçar aquella nit els consellers van a visitar-lo a l'estiu de València. No hi ha constància d'aquest moviment, però se'ls escapa en aquests documents de clavaria que jo us he explicat un pagament a dos homes que porten antorxes acompanyant els consellers que van a veure el príncep de Viana. Què van parlar en aquell moment? No ho sabem, però ho podem imaginar, perquè el matí següent, a sessió de consell, decideixen rebre el príncep de Viana com a primogènit. Sí? Tot és molt complicat. Llavors, en el moment de l'entrada, que es farà 3 dies després, per tant, allí hi ha tota una preparació i tota una negociació molt curiosa, tenim que entrar per dos llocs diferents o de dues maneres diferents segons quina sigui la documentació que consultem. Si consultem el dietari municipal, el dietari del Consell, el príncep de Viana entraria per fora, com ho fa una entrada real, fins al portal de les drassanes. Si consultem el dietari de la Generalitat, o de la Diputació, entraria com una entrada no de primogènit, sinó de fill de monarca, sí? A la màxima solemnitat i tenir aïllat. Seria pel carrer hospital i deixem per la taula. Una vegada aquí, sí? Ja totes dues fonts coincideixen. Aquí hi ha el cadafal, no hi ha ajudament, sí? Aquí no es pot fer jurídicament, no és primogènit, per tant no pot lliurar privilegis, però sí que hi ha tota la destinada d'ofici i el pali. El pali és fonamental, aquest, és un element molt transcendent i després fa tot l'itinerari corresponent a una entrada real. Molt bé, això Joan II no va admetre que de les maneres s'emprenya moltíssim i el que fa és enviar cartes a totes les poblacions de Catalunya, perquè podríem aprofitar per explicar Barcelona és el referent de totes les poblacions en aquest moment, del segle XV, de totes les poblacions de Catalunya. Si Barcelona fa aquesta entrada, probablement totes les altres ciutats, totes les altres municipis faran una entrada similar, amb caràcter de primogènit. Joan II vol tallar aquesta connexió i el que fa és enviar cartes a les poblacions prohibint expressament que es faci una cerimònia com aquesta de caràcter de primogenitura al príncep de Viana. Va més enllà, eh? No és només una cerimònia i que sigui primogènit o no, és que el primogènit a Catalunya té el càrrec de, no sé si allò tinent o governador general, per tant, immediatament té poder. Sí? Joan II, amb l'experiència que ha tingut a Navarra, en un conflicte també pretenent la guerra civil, no vol que això torni a passar. Sí? De moment ho aconsegueix, però al final el que sabem és que mentre els oficis estaven desfilant, mentre a la catedral s'il·luminava per veure el príncep de Viana, s'estava gestant, s'estava germinant la guerra civil que començaria el 1462. Hi ha molts elements que intervenen, perquè la guerra civil es desencadeni, però aquest és un molt fonamental. I una vegada que ha fet aquesta entrada, tot aquest problema, després hi ha aquest episodi de l'impressionament del príncep de Viana per part de Joan II, l'alliberament que aconsegueixen les institucions catalanes que fins i tot fan fora de Catalunya Joan II, i hi ha una rebuda triomfal al príncep de Viana de nou tornant d'aquest impressionament que havia tingut a Morella. Molt bé, aquesta rebuda, si ja està rebut com a primogènit, és la rebuda normal d'un personatge solemne i fa la rebuda aquesta llarga que hem parlat, molt militaritzada. Els oficis, en lloc de fer la seva desfilada, no fan desfilada, però estan tots armats perquè havien entrat en conflicte directe amb Joan II a nivell pràcticament militar. Bueno, és l'avançada, sí, és l'anunci del que vindrà a continuació, que és la guerra civil. La guerra civil tot es desmunta, sí? El ceremonial de la ciutat passa a ser qualsevol altra cosa i és molt indicatiu. Quan una cerimònia es descomposa d'alguna manera vol dir que alguna cosa passa a nivell social, a nivell polític, com vulguem. És una expressió molt clara del context social en el que es desenvolupa. Hi ha alguna, l'entrada de Pere de Portugal seria la primera, sí? Catalunya declara a Joan II persona non grata i llavors comença a gestionar amb d'altres reis que vinguin a Catalunya. Ho aconsegueixen amb el rei de Castella, molt poc. Després, amb el Pere de Portugal, com a condestable, 2 anys només. L'entrada de Pere de Portugal no és la cosa perquè és massa complicada. Són molts dies, 6 dies de coses molt complicades que es portaria molt de temps. Si he volgut posar el primogènit de René d'Anjou, que és l'altre rei al que li proposen algú al Principat i que ve des de França, òbviament, per tant, tot el cerimonial es desplaça cap a l'altra banda, si fins ara era tota aquesta banda la que tenia protagonisme, serà aquesta. I és molt curiós perquè la ciutat té la proximitat de la guerra, per tant, té aquesta qualitat, hermètica. Sí? Totes aquestes entrades es caracteritzen perquè es fa entrar el personatge, el primogènit, en aquest cas, el primer popular, abans, quan abans a la ciutat es torna a tancar, sí? Per evitar qualsevol problema. Per tant, l'estança d'estiva on seia, per això no tindria sentit. En aquest cas, Joan de Calàbria entra al portal nou i immediatament desapareix en una casa particular i està ja 3 dies. La negociació que es feia fora de la ciutat en aquest moment es fa dins. Solucionen aquest problema fent-lo desaparèixer, fent-lo invisible, i al cap de 3 dies el que fa és tornar a sortir pel portal nou i tornar a entrar pel portal de Sant Daniel. Tota la cerimònia llavors es desplaça cap a aquesta banda, el lliurament es fa a la plaça del Born, la desfilada d'oficis igual, i després agafen aquest itinerari que compartís amb el Corpus, pujant pel carrer de Regomir, passant davant de la ciutat, davant de la casa de la ciutat, perdó, i després a la catedral. Això seria l'entrada de Joan II, l'entrada inaugural una vegada finalitzada la Guerra Civil. És una entrada també que té un missatge. El 1472 la ciutat no se rendeix, sinó que hi ha una capitulació. Sí? És una fórmula que troba el rei i les institucions catalanes per dir no ha passat res, sí? Que tot continua com abans. Per tant, aquesta entrada inaugural no té sentit d'entrada real. El monarca no ha deixat de ser mai, malgrat que el Principat ha nomenat d'altres monarques, i no vol una entrada real, sinó una entrada de continuació. És una entrada continuista, fa l'itinerari llarg, normal, però ell manté aquesta qualitat de rei que sempre ha estat. Tanmateix, el 1473 assistim a un fet insòlid, que és com aquesta venjança que tenia Joan II contra Barcelona, i que el 1472, amb la capitulació, ha deixat passar, però el 1473 el rei torna de França, el Rosselló, ha estat lluitant amb el rei de França per recuperar el Rosselló, torna fent veure que ha estat una victòria, s'instal·la al monestir de Sant Jeroni de la Murdra, a Santa Coloma, i des d'allà fa sentir a les autoritats de la ciutat que vol entrar amb triomf, amb un carre triomfal, com estàvem veient aquest temps del món romà o el d'Alfons el Magnany, el seu germà, curiosament. És insòlid perquè mai ha hagut una entrada d'aquest tipus a Barcelona. Sí? I el que és insòlid és que les autoritats de Barcelona no mostren cap sorpresa, sinó que accepten perfectament i hi ha una entrada d'aquest tipus. Sí? El significat de tot això és que la ciutat està en una posició d'una debilitat tan gran, el cerimonial d'entrada ha estat tan mogut durant la Guerra Civil, a més a més, que no té cap poder per oposar-se. Ja us dic que abans de la Guerra Civil això hauria estat impensable, de cap de les maneres s'hauria entrat així, però en aquest moment el rei ve de Sant Jeroni de la Murtra, entra pel portal de Sant Daniel amb un carro amb 4 cavalls blancs, sí? I es fa tota la cerimònia de desfilada aquí a la plaça del Born. El clero, que fins ara l'esperava a la catedral, surt fins al portal també. En definitiva, s'ha descomposat tot i el que s'està indicant és que la monarquia, a partir d'aquest moment, tindrà un poder molt més gran del que ha tingut mai, i la ciutat començarà a veure disminuir aquest poder que tenia a l'hora de decidir. No vol dir que la cerimònia canviï del tot, sí? Però les senyals són aquestes, sí? Hi ha una tendència molt clara. Això seria l'entrada de Ferran, per Ferran el Catòlico, el 1479, després de la mort de Joan II, i és una entrada clàssica real, per fora, ja dic, aquí tot es manté igual, i l'únic que canvia és l'allotjament, que va a un allotjament particular. Però la cerimònia es manté. Ara bé, l'entrada d'Isabel, que és amb la qual acabarem cronològicament, és un punt d'inflexió, hi ha un abans i un després. Més enllà de l'entrada de 1473 amb el carro triomfal, que és insòlita, ja us dic. Però aquí hi ha un abans i un després. A partir d'aquest moment, les entrades sempre seran pel portal de Sant Antoni, mai més serà pel portal drassanes i el que és molt important i molt significatiu, els consellers que fins ara esperaven el monarca en el portal de, perdó, a la plaça de Framenors, és a dir, tot aquest itinerari el feia el monarca a soles i ells esperaven tranquil·lament a dins, en lloc de sortir al portal. Sí, arrel, és una senyal molt, molt intensa del poder municipal. Doncs a partir d'ara anirem fins al portal de Sant Antoni i des d'allà acompanyarem el monarca sota pal·li. Tot això sí, ens està indicant que aquí hi ha una glorificació, una glorificació de la, monarquia. Serà una entrada itinerarial, sí, sense jurament, o ja que les reines no tenien cap poder en aquest sentit, i bueno, com a desfilada d'oficis fins a, la catedral. Hi ha alguna cosa més molt important, no sé si la podem veure. Perfecte. Abans que entri la reina Isabel, els consellers en l'intercanvi epistolar, en un moment li diuen, veniu sisplau, la ciutat està en problemes després de la guerra civil, i s'espera el regrés de Ferran, i la reina s'utilitza com a ganxo per aconseguir el monarca entre la ciutat vol. Li diuen, així com el sol quan surt il·lumina tota la terra, tot el planeta, vos quan vingueu a Barcelona il·luminareu la ciutat en la vostra presència. Molt bé, doncs què passa? Que abans de l'entrada, sí, en tot aquest preliminar que parlàvem de la rebuda a Creu Coberta o a la Ria de Sants i després l'estança d'una nit a la Donzella, molt bé, quan la reina arriba a la Creu Coberta, sí, que té una visió de tota la ciutat, de tota la plana, sí, les autoritats de Barcelona han disposat que en aquest mateix moment es feien focs, sí, es feien luminàries per tota la muralla, per tots els edificis significatius, monestirs, esglésies, casa de la ciutat, a Montjuïc, sí, i a la serra de Collserola. L'efecte és aquest que expressaven a la carta. En el moment que la reina apareix, allà a Creu Coberta, s'il·lumina, sí, la ciutat i tots els seus voltants. És un element molt habitual i que ens tornaria, sí, aquesta imatge de la Jerusalem celestial de la que parlaven, abans. A més, aquest tipus de cerimònies, no totes, però tenen tendència a fer-se cap al vespre, justament per ressaltar aquest aspecte luminós, sí, que pot utilitzar la ciutat. Bueno, ja anem acabant. Els reis, de la mateixa manera que entra a la ciutat, poden sortir en vida, òbviament, i hi ha tota una petita cerimònia d'acompanyament del rei quan surt, però pot sortir si mor a la ciutat, i també hi ha una cerimònia molt intensa amb el funeral i, finalment, amb la sortida de les, restes del monarca cap a fora de la ciutat. En aquest cas tenim l'Alfons el Benigne, en el segle XIV, que surt del convent del monestir de Framenors, on està el seu cos, fa tot un itinerari per la ciutat i després surt pel carrer Hospital fins al monestir de Valdonfella. I allà va fa una nit. És a dir, és el camí invers que feia abans per entrar. Passada aquesta nit, el dia següent, els monjos de Poblet es fan carrer del cos i el portaran fins al monestir de Poblet, al centre dinàstic, sí, funerari dels reis de la corona d'Aragó. I el mateix podem dir de Joan II, el 1479. Tenim una descripció fantàstica en el llibre de les solemnitats, si teniu ocasió de mirar-ho. És increïble el detallisme amb el que explica tots els actes que es fan, finalment, té aquesta sortida fins al monestir de Valdonzella. En aquest funeral tenim un detall molt important. Jo li dic els passos perduts, que serveix per explicar moltes altres coses. Sí? Sota els cerimonials, sota els grans personatges, hi ha elements més foscos que normalment apareixen, no apareixen, estan, són desapercebuts, però en aquest cas és una informació fantàstica per fer una explicació de tot això. S'explica que el fèret del cos de Joan II està sota una plataforma, que és portada per personalitats distingides, sí? El porten, i aquestes personalitats expressen el dolor, sí? Real, no? Però ho expressen, sí? sense perdre tampoc la seva dignitat, la seva prestància personal. Perquè això passi, hi ha 8 persones contratades, anònimes, que es fan més, sí, del cos, perquè els altres puguin expressar aquest dolor i aquesta prestància sense perdre aquesta prestància. Aquests passos perduts estan a tota cerimònia i els haurien de buscar. Sí? Qui diu això diu qualsevol altra cosa. No s'haurien de quedar només en aquesta imatge que inclús els documents es donen. Haurien d'intentar anar una mica més enllà. Tornem a la Barcelona per oferir-nos això, tres pincelades del batec de la realitat quotidiana. Tornem una mica al mateix, voldria acabar amb això. Val a dir que expliquem totes les cerimònies, tota aquesta harmonia, el batec de la realitat quotidiana ens desmenteix, sí, o s'imposa a vegades sobre totes aquestes construccions que nosaltres fem. Els estudiadors tenim un problema, que intentem ordenar-ho tot. Sí, a vegades jo crec que la història és una mica anestèsica perquè intenta crear ordre, sí, justament perquè estem mirant el passat, sí, i l'ordenem. Quan tot es viu en clau de present i el present sempre és caòtic. Sí? Llavors tenim tendència a ordenar-ho tot i donar una imatge més harmoniosa de les coses. I volia explicar, bueno, una anècdota actual d'una pel·lícula del director italià de Tele Scola, crec que es deia Una giornata particular, del 1977, d'un punt de vista del Marcello Mastroianni e la Sofia Loren. Era amb l'ocasió de la desfilada que es feia a Roma amb motiu de la visita de Hitler. Sí? Doncs la pel·lícula està centrada en aquests dos personatges que són absolutament desentesos d'aquesta cerimònia, bueno, és tota la història personal. Per això ens ofereix una imatge, sí, de que no tota la ciutat, tota la gent de la ciutat està esperant que vingui el monarca i molt més potser està interessada en assistir a aquesta cerimònia. Això s'ha de tenir en compte. Sí? No són fets generals. Doncs bé, i l'anècdota d'aquesta època amb la que vull acabar, el 1472, la ciutat està pràcticament ja a les últimes, està assetjada per les tropes de Joan II, li queda molt poc per establir aquesta capitulació de Pedralbes, i les autoritats de la ciutat es veuen obligades a fer una ordinació urgent, demanant a la gent que, sisplau, deixin d'estendre la bugada a dalt de les muralles, perquè així no hi ha manera de defensar la ciutat. Sí? Bueno, amb això acabo. Moltes gràcies.
Després d'aquesta acolorida explicació del que eren les entrades reials a la ciutat de Barcelona i el que significaven, doncs com sempre donarem la paraula a qualsevol de vostès que tingui alguna cosa a preguntar. No podem passar el micro, o sigui que si ho volen apropar-se o la volen fer en veu alta.
I tant. Sí. Jo em referia a monestirs femenins, però és extensiu a qualsevol, tots tenen aquests punts, sí? Crec que eren carmelites i no sé quina altra, sí? Però és igual, tots comparteixen el mateix. Sí. Correcte, sí. Primer ve Fernando, sí, perquè ell és el que assumeix el regnat, sí. Isabel està a Castella, Isabel encara no pot venir perquè està solucionant el problema successori a Castella. Ve després, dos anys després, 79-81, sí. I ve després. Això ja no t'ho sabria, perquè jo m'aturo aquí. Sí. Sí, d'acord. Correcte. Jo tampoc et sabria explicar com va la cosa, però en els documents deixen molt clar, eh? Jo al principi sempre, saps aquella manera d'escriure que no et queda clar, però sí, diferenciant molt clarament fora muralla, sí, fins al portal de Santa Madrona, o baixant per la... Per la... Sí, fins i tot hi ha alguna descripció en el llibre de solemnitats que ja donen ordre als horts que hi ha a la paisana, a la part dreta, sí, de que facin ornamentació. Per tant, jo no et sabria dir, perquè sempre hi ha molts problemes, justament. Clar, però no van a dalt de la Rambla, sinó que és a l'altura de l'hospital, eh? A l'altura de l'hospital i baixant. Sí, jo no t'ho sabria dir, eh? Perquè sí que és evident que tenen molts problemes en aquesta Rambla. Sí, no, no, però ja et dic, eh? I fins i tot sempre hi ha algunes previsions d'acondicionar els camins, aquest camí exterior, perquè hi ha molt de pols, el monarca sempre ho demana. Que també aquí hi ha alguna tasca de manteniment, seguríssim, però no et sabria dir com està aquesta Rambla, i per un baixar això, això, el que us he comentat, no, exacte, no, el que us he dit és que en el segle XV està la confluència de Gran Via amb Viladomat, fora muralles. Exacte. I després entra i ocuparia el monestir de Natzaret, sí, i després ja, sí, però en el segle XV és en aquesta situació. Exacte, és de Montllà, sí. I hi havia tota una cerimònia, és a dir, no, no ho explico perquè clar, no hi ha temps, però en el moment que entra al monestir, seguint aquella tradició que us explicava de l'entrada aquesta bíblica, des de temps immemorials, hi ha una rebuda dins del monestir, l'abadessa surt amb tots els components del monestir i és el mateix en petit que es feia a la ciutat. Sí, clar. Correcte, és el que us explicava del Marcelo Mastroianni, per exemple, i la Sofia Loren, sí? Clar, evidentment que ha d'haver-hi públic, sí? I jo diria que hi ha els dos components. En els documents queda constància de que la gent anava, sí? Fins i tot, una de les entremesos, les representacions aquestes que feien els oficis a la seva desfilada, que podien ser magnífiques, eh? Hi havia rodes de la fortuna, hi havia cavalls cotoners, hi havia combats de naus entre cristians i saracens, però normalment hi havia la víbora, el drac, sí, que llançava foc per la boca i que anava el primer per fer espai. Això pot ser un indicatiu de que, evidentment, els carrers eren bastant estrets, que es digui ample no ho és, sí, doncs la gent, evidentment, podia impedir el pas. Aquesta víbora, aquest drac, normalment anava davant i feia pas. Sí. La gent estava. Els llocs per on passava els itineraris estaven obligats, aquells que vivien allà, a condicionar, a entoldar, sí? També s'enramava al terra, que era aquesta imatge també una mica Jesús a Jerusalem, sí? Però era tasca de la gent que vivia per allà on passava. I allà per on passava, jo sé, no és neutral, eren cases importants, eren personatges que podien veure el pas des de les seves finestres o balcons, sí? Però les autoritats municipals feien les ordenacions justament amb multes per a aquell que no fes festa. No eren entrades al diumenge, per dir alguna cosa, eren entrades en qualsevol dia i tothom estava obligat a deixar de treballar, a tancar, sí, les seves feines. Jo vull pensar que es tancaven i continuaven treballant a dins com ara es pot fer en una altra situació, sí? I la gent anava. Però jo estic convençut que hi havia molta gent, òbviament, que no anava, sí, això claríssim. l'hospital i baixant per la Rambla, molt semblant. Hi ha els passos bastant idèntics, eh? La catedral, però hi ha petites variacions que van a cavall, igual, eh? A cavall. L'entrada aquesta de cavall continua a Barcelona durant tota la Rambla. No serà fins molt després que potser hi ha aquests components de carruatges, per exemple. Sí. Hola. Sí. Sí. Exacte, sí. Consellers, que serien els representants. Sí, serien els consellers com a representants i màxims dirigents, el Consell de Cent on es debatien els assumptes més importants i el trentenari, que era aquesta versió reduïda del Consell on es discutien d'altres qüestions. Aquí és on es prenien les decisions. L'Alfonso Chamorro, és ell. Segur, sí. No, jo, molt bé que em digués això, perquè jo confesso, jo carrego molt cap a la ciutat, justament perquè abans es carregava molt cap a la monarquia, i jo quan començava a investigar em trobava que havia de superar això, el que us he explicat abans, a l'hora d'estudiar, a l'hora d'analitzar, no podia anar cap al ceremonial monàrquic, sinó que havia de trobar el ceremonial de la ciutat. Llavors, és veritat tot això que dius, eh? Però de totes maneres, aquest itinerari que tu dius que és d'apropació, sí, segur que es pot fer aquesta lectura, però això de que vagin per fora de muralla, sí? I que els consellers els esperin a dins i que no surtin a fora, clar, a mi sempre la lectura era també una mica així, no sabia exactament, no? Però jo crec que sí, que les dues lectures conviuen i es poden interpretar. Això de l'Arc de Triomf, que en el segle XV no existeix, és en el segle XVI, però malgrat tot, el que vagi a cavall, sí, és molt significatiu, es manté, mentre en d'altres puestos això evoluciona Segurament, segurament, però clar, hi ha alguns historiadors que han plantejat que l'entrada de Jesús a Jerusalem no és més que la interpretació que fa el cristianisme d'una entrada romana, perquè hi ha l'ovatio, que és l'entrada a cavall, la part del riu. Jo crec que els dos elements conviuen, però el fet que els consellers mai parlin d'aquest món romà, sinó que sempre estiguin parlant del món bíblic, sí? Imatges bíbliques, clar, també fa pensar què pensaven ells. Potser és això, no ho sé, clar, no apareixen referències del món romà explícites, sí? A més, al segle XV. Que ell ha tractat molt bé per a l'edat moderna. La documentació que tenim, la informació que tenim pel món medieval no és tan clara. Sí? Jo sempre parlo de que en aquest tipus de cerimònia, les descripcions que fan a la documentació municipal, hi ha una estranya soledat. Sembla que estigui només ell emborellat del municipi. I potser va així la cosa, Potser va així la cosa. I no hi ha components de l'acord allà en aquestes estrelles, o molt pocs, apareixen mencionats molt pocs. Sabem que després de la guerra civil, a l'entrada, per exemple, d'Isabel, el 1481, els que porten els cordons, que fins ara eren membres exclusivament de la ciutat, no, a partir d'ara ja també hi ha nobles i membres de la cort, que és com és, apareix, sí? Que abans del monarca, que abans que l'entrés, entrava a la seva cort, és molt possible, perquè evidentment si anava al Palau Real, si anava abans que ell havia d'anar a la gent que havia de donar forma al seu allotjament, per exemple. Però les fonts són molt poc explícites en quant a la presència d'aquest acord de soldats. No? Ell, en aquest cas, per l'edat moderna, ho ha treballat molt bé i sí, un altre dia que li ho dic i que us expliqui. Sí.
Tenim alguna pregunta més a fer? Doncs bé, moltíssimes gràcies al Miquel Raufast i els esperem si volen compartir amb nosaltres la propera xerrada que serà el 25 de novembre. El títol és Eugeni Serrano de Casanova i l'exposició universal de 1888. Moltes gràcies.
La manifestació, la importància que té és perquè a partir de que tu estiguis en aquesta cadira o aquí, perds poder.